que és la primera dirigent del PP que utilitza en una institució des de la tribuna a l'Assemblea de Madrid per contestar al Juan Lobato del PSOE, la primera que ho diu és la senyora Ayuso.
No cal anar tan lluny. A mi em sembla que el moment més vergonyós del cara a cara... Saben que tots van dir mentides i tots van dir mitges veritats. A mi hi ha un moment que em violenta com a espectador, que és la referència a l'aniversari del segrest i posterior execució de Miguel Ángel Blanco. A mi això em sembla indignant, em fa vomitera, perquè, bueno, cadascú té la història que té. Però he dit, coincideixo amb tu en tot això que has dit. L'únic que dic és probablement també vertebrat sobre la meva pròpia història personal. Jo vaig tindre compromís polític durant 5 anys de govern i vaig viure bastantes campanyes electorals des de dins d'un executiu i afirmo que l'aproximació ignominiosa a la campanya electoral no és monopoli ni de la dreta ni de l'extrema esquerra.
Però
és, malauradament, un mal dels temps
Josep,
que ens ha tocat
Josep,
és que viure.
El que sí dic
també en totes les lletres és que, segons on tens posats els peus al tauler d'escacs, veus amb més facilitat quan això ho fa les negres o quan ho fan les blanques.
Sí, però és que jo no acabo d'entendre aquest equilibri que es fa des d'algunes bandes, de comparar Podem i tot l'entorn de Podem, o aquesta esquerra més enllà del PSOE, amb Vox. No són el mateix. Ni en les pràctiques discursives, que Vox traspassa fronteres que no ha traspassat mai aquesta esquerra més enllà dels pores i tal, dels quals no segueixo el seu discurs, ni en la seva pràctica executiva. El que està passant a Borriana, no hi ha cap pràctica semblant quan Podem, o els comuns, o tot aquest entorn, han tingut capacitats executives.
Pues mira, ara et posaré un exemple que no cal anar tan lluny. I que no és tan vistós, i que tampoc cal fer-ne sang. Però al Palau Robert, per al 2024, hi havia una exposició que havia de comissaria jo sobre el 150 aniversari del naixement de Chesterton. Chesterton, hi haurà gent que sap qui és, hi haurà gent que no. Estava programat. Estava allà. Havíem començat els treballs, ningú havia facturat res encara, però hi havia el compromís i un Excel del govern que deia el 2024, en una sala d'exposicions petita al Palau Robert, farem això. Chesterton té un problema, a part de que no és un home de masses, però és un home que llegeix bastanta gent. Però és un periodista intel·lectual, era molt conservador i molt catòlic. Bueno, doncs pel que siga, aquesta exposició, una vegada JxCat surt del govern, a l'actual executiu deixa d'interessar-li. I aquesta exposició no es farà. No? Dic, això no és tan greu com lo de les revistes, que és una persecució a la llengua catalana, que és la mateixa que parlen allà.
Sabem els motius d'aquesta
cancel·lació. No, però el que et vinc a dir és...
És que Vox has deixat molt clars els motius.
És que moltes vegades la palla, l'ull de l'altre, o la viga, perquè és una viga, però la palleta, el propi, no la veiem. Llavors, jo l'únic que dic és que quan analitzes la realitat, el viatge de posicionament propi és molt marcat.
Sí, però...
I que s'han de fer molts esforços.
Sí, jo no dic que no hi hagi viatges.
S'han de fer molts esforços.
Que moltes vegades fas la comparació de la viga amb la palleta, i no és el mateix una palleta que una viga.
Però és que hi ha una cosa que tu no pots entendre, perquè tu ets un home que milites...
No, jo milito en el periodisme, i per mi no és el mateix que els senyors de Vox facin bandera d'haver prohibit unes revistes en unes biblioteques públiques que no pas...
Tu milites, no de partit, jo no t'estic parlant de partits, t'estic parlant de quan obris els ulls i mires el món com el veus. I la teva cosmovisió, fins a que jo et conec, és clarament d'esquerres. Igual que la meva és conservadora. I a tu el que et costa d'entendre és que l'any 2023 hi hagi un tio aquí sentat que quan obri els ulls i mira el món,
el veu des d'un
angle conservador.
No em costa d'entendre.
Sí que et costa d'entendre.
No, això no em costa d'entendre.
Quan tu em dius per què jo veig el que tu li dius a esquerra, per què jo ho veig com a extrema esquerra.
No, però, Josep, perquè...
Quan em fas aquesta pregunta...
Josep, i per tornar, no per tornar allà on ens havia situat el Jordi Oestí. Jo puc entendre que el senyor Semper, sí, un senyor conservador, que hi veu, que envildu i domina una part, però entenc que en tant que demòcrata acabi comprenent que és important que aquesta gent de Bildu entri en la dialèctica demòcrata. El que no puc entendre de cap manera, des del punt de vista de l'anàlisi, no del viatge, és que aquest senyor continuï mantenint, ara, 10 anys després, un canvi de postura segons el qual ETA és vigent.
Però jo t'he dit el que t'he dit.
Per què? Perquè això insulta l'anàlisi intel·lectual.
Però ETA no és vigent. Ara estem parlant entre nosaltres. Ja he dit el que he dit. No cal anar tan lluny, no cal anar a Borges. No. Pots anar directament a Feijó, al cara a cara. T'estic dient això. Però el que dic és que abans de domar a Podemos, just després dels indignats, va haver campanyes electorals i les coses que es deien, no del terrorisme, que si vols ja et dic jo, mira, si fas una escala de on practicar la barbaritat política, de dir, el primer el terrorisme, ja t'ho dic jo això. Però no entro, no fa entrar el clau per la cabota, de dir, no, és que la ignomínia política és monopoli del conservadorisme o de l'ultradreta. No. N'hi ha a l'esquerra i en algo que tu no entens que em refereixi així, però que per a mi és així. Abans de domar, que el sistema domés a Podemos,
ningú no dirà que la ignomínia és patrimoni. L'únic que dic és, la Neus t'ha demanat exemples concrets. I jo t'he dit, no comparis una palleta amb una viga. Podem, amb tot el que va poder representar Podem, condemnava una corrupció que era certa.
Pues mira,
el Partit Popular tenia un cas Gürtel i tenia no sé quants casos a València, a Galícia, pues, etcètera, etcètera. Vols... No condemnava coses que
alguna,
no existien.
I alguna que no, també.
Sí, també. No, s'hi va apuntar alguna que no.
Tu creus que el... Per exemple, que una secretària d'Estat pensi que un tio com jo és un transfob i un homòfob és lícit políticament? Quantes coses m'has vist tu a mi fent aquesta taula que puguin catalogar-se així? Més enllà de defensar la llibertat d'expressió. Per exemple, jo no estic en política. Sóc un analista, un periodista. Però el discurs és aquest. Llavors, dius, això és tan gros com dir que el...
No, però tu vols un exemple? Hi ha una secretària d'Estat que ha dit el Josep Martí Blanc és trans.
Podemos sencer, diu això.
Tu?
No, a mi. Ah? Els tios que diuen el que jo dic. Llavors, més enrere, el moment en el que aflora esta,
maneres,
en
el que s'articula políticament... Josep, el que estan dient aquesta secretaria d'Estat, en millors o pitjors formes, és que hi ha discursos... No t'està dient a tu, transfob, està dient...
No, a mi no,
hi ha discursos que participen no de la transfòbia, de l'homofòbia o del masclisme.
Jo no sóc ningú per a posar noms i cognoms...
És una qüestió discursiva.
Per a posar noms i cognoms agafaran un altre, que jo no sóc ningú, però jo he vist com s'articulava políticament aquest moviment... al tombant de la crisi financera del 10 i de l'11. Ja he vist com se van fer les campanyes en aquell moment i el que es deia del govern de Catalunya en el moment del masisme. I la pràctica d'una manera de fer que democràticament era vergonyosa. I la Neus ha posat un exemple abans. L'escratxe... Anar pel carrer a perseguir gent o plantar-te davant del domicili d'algú perquè et fa nosa la manera com pensa i el que defensa, a qui no ho ha importat l'altra dreta.
No, però
no ho ha importat,
però ho va copiar, perquè qui tenia bueno, a la porta pues, del seu xalet a la gent allà parada era Pablo Iglesias i l'Irene Montero.
Però llavors...
És un mal sistema, bueno, faci l'esquerra o la dreta.
És que això no queda lluny, és exactament el que jo estic intentant dir fa una estona. És a dir, jo no defenso que es pugui dir... Jo estic amb el Sant per persona, no amb el Sant per sigles, de fa 10 anys. Jo estic aquí. I els que van a les cases de la gent a emprenyar-los perquè defensen una idea o perquè tenen un posicionament polític determinat, pues els menyspreu profundament, siguin d'un color o de l'altre. Però la meva única idea és, cada vegada que sento expressar que algunes actituds només són pròpies d'un cantó de l'eix ideològic, jo sento la necessitat de dir, perdoneu, però no. I cada vegada que hi hagi un element d'aquestes característiques s'ha de denunciar la mateixa força. I avui toca denunciar, pues, això que feia el Basté del Borja Sampaio.
Bueno, i falta un altre, que és el del tema de la Borriana. Però un segon que ara en parlarem, perquè m'ha agradat molt aquest cara a cara i aquest aquí... Amb...
Extraordinari. Estava...
No.
Sí,
extraordinari. Em sembla que molt millor que el del dilluns, ja t'ho dic ara.
I més curt.
I més curt, i no es tallaven tant.
Tampoc no hi havia verificadors, eh?
No, home, perquè és que són dues concepcions no extremades, sinó... Bueno, ja m'atreviria a dir que fins i tot no de la política, sinó de la vida. Però espera, que ve lo de Borriana. Aviam si els... Aviam que diu, també tinc ganes d'escoltar el Josep Martí aquí. Voltes, eh? Un segon.
RAC 1. En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això, en la teva propera comanda, rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponés, la sardina per només 4,95 € al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus 3 vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 € per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el pressic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i pressic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, compren a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Aquest estiu, desconnecteu del bullici al 43è Festival de Torroella de Montgrí. Del 29 de juliol al 18 d'agost gaudireu plenament de la millor música clàssica.
Amb concerts de la Chamber Orchestra of Europe, Mark Padmore, Víkingur Olafsson, Maria del Mar Bonet amb l'arpeggiata, Marco Mazquida, Quartet Gerard Erika Grimaldi i Janine de Vic, entre d'altres.
Festival de Torroella de Montgrí, un clàssic que no et pots perdre. Informació i compra d'entrades a festivaldetorroella.cat.
El perquè de tot plegat.
Bueno, que així estem, un moment. És que ara m'ha recordat molt... Ara és una mica Pepe Isbert. Ara, a la Vivian Riba, que aquest dia allà al balcó dient com alcalde vuestro que sois...
Però la samarreta no, perquè la samarreta és xula i molt subversiva.
La samarreta... Una calavera.
Efectivament.
De la calor que fa.
Efectivament. Jo volia...
Bueno, els temps que venen, no?, una mica també.
Jo no sentia.
Exacte.
A Borriana eres abans.
Anàvem a Borriana.
Exacte. No, és que...
Estàvem entre Sant Per i
Borriana.
Sí, no, resulta que ahir parlàvem perquè això va ser el cap de setmana, però el cap de setmana ningú ho pràcticament ho va comentar, més que la premsa del País Valencià, que és que el que va passar en aquesta localitat de Castelló, de Borriana, on resulta que el nou regidor de Cultura... La paraula cultura moltes vegades la fem servir d'una manera molt, molt esbiaixada, però com sempre ha passat, això ha passat sempre, però hi ha passat des de dalt, fins als pobles, fins a les ciutats, fins als governs, que això de cultura, doncs mira, que vale, si no pa cultura, ho podrem allà. El regidor de Cultura de Vox, el problema és que se'n va inventar i se'n va fotre amb un tuit. Aquest era el problema, que és que se'n va inventar. I amb allò va posar la bandereta, posa la bandera d'Espanya i val tot. Llavors Jesús Albiol, que això es diu el regidor de Cultura nou de Vox a Borriana, va decidir trencar les... primer, retirar de la biblioteca municipal totes les revistes escrites en català. Aquí hi havia des del Cavall Fort fins l'Enderroc, el Temps, el Sapiens, el Camacuc, el Llengua Nacional. Ahir la directora del Cavall Fort ens va dir que, bueno, està bé, però que nosaltres el continuarem enviant perquè ha renovat la subscripció fins al 2024, per tant, com a bons catalans han dit que pagarem, nosaltres que hem cobrat ja, per tant, nosaltres anirem enviant la revista, només faltaria. Avui tothom en parla, tots els diaris d'aquí en parlen, tots els mitjans d'aquí en parlen, dels diaris de Madrid. He de dir que en parla el diari i he de dir també, les coses com són, que el paper no avui, però que ahir el diari El País ho va tenir tot el dia penjat a la seva edició web i a la part alta de l'edició web del que ha passat, o del que està passant a Borriana. Ens diuen que les entitats culturals ja s'han començat a bellugar, que plantaran cara a la decisió de l'Ajuntament que ha ordenat retirar aquestes revistes, i fins i tot en diuen que a les 12 del migdia hi haurà fins i tot una roda de premsa de compromís davant de l'Ajuntament de Borriana. Josep, tu què creus de tot plegat?
Doncs que aquest senyor és un analfabet, un illetrat, un guerracivilista, un merda. Això és el que crec i que darrere d'aquest analfabetisme, per molts llibres que tingui a la biblioteca de casa seva, doncs hi ha una militància política que un dels seus objectius és, si pogués, destruir i enterrar qualsevol signe de catalanitat, ja sigui al País Valencià, ja sigui a les Illes, i fins i tot al Principat, els que d'aquí militen en este tipus de mentalitat. Això és el que em sembla. I el que em sembla també és que el treball a fer, doncs sí, avui hi haurà rodes de premsa, tothom farà la pixaradeta cada farola que li quedi a prop, però hi ha una feina política a fer i que l'han de fer els valencians. I és com en un municipi de 22 regidors, pues, en té 8 el PP i en té 4 Vox i els socialistes i el bloc d'esquerres, doncs han perdut bastant respecte fa 4 anys i per tant han donat l'oportunitat a que arribi a l'Ajuntament gent així que fa estès aquestes coses. S'ha de denunciar, s'ha de dir les coses pel seu nom, però després hi ha un àmbit de reflexió política que jo estic sensat al Putxet i aquests són els valencians els que l'han de fer, perquè moltes vegades des de Catalunya, doncs això, dic, com pot ser? Diu, bueno, pues el primer que hem de mirar és el cens i el resultat de les eleccions. Diu, sí, i el que no farem des d'aquí és tombar la manera de fer i de votar dels valencians i els mallorquins, i el treball polític pues l'han de fer allà.
S'ha de preguntar perquè, no perquè fan això, perquè això em sembla el que has dit tu, però també si acaba passant el que pot passar, ens haurem de preguntar per què ha passat.
És tot això que dius, aquest regidor, però és evident que sap el que fa. És a dir, no ho fa perquè sigui un cafre, que és un cafre, sinó que això respon a ells. De fet, quan es presenten ja ho van dir, tant a Balears com a la Comunitat Valenciana, que ells, la seva proposta és arraconar tant com es pugui el català i deixar de que sigui un requisit a la funció pública i portat a l'extrem, doncs és això que hem vist a la biblioteca. Hi ha la part aquesta que dèiem abans del PP Isbert, de presentar-se ell mateix en persona a la biblioteca, en fi, això ja demostra quin tipus de personatge és. Però allà, la gent que fa molts anys que forma part de la resistència, perquè té un punt de resistència al parlar i intentar que sobrevisqui la llengua allà, doncs aquests dies et diuen que hauran de tornar al que ja havien fet en l'època, on, per cert, el PP, tot i tenir aquesta concepció tan estranya de la protecció del català, que és no protegir-lo directament, doncs havien intentat fer uns certs equilibris, i de fet algunes d'aquestes subscripcions les havia fet fins i tot un regidor del PP, ara ja no, estirats probablement per aquesta extrema dreta i per col·lectius, com hem vist també aquí a Catalunya, que si no combregaven amb l'extrema dreta ja estaven molt a prop i utilitzaven la llengua com un instrument polític, doncs no és una qüestió només de cultura. Després, quan parles amb gent d'allà, allà, per exemple, hi havia una cosa, m'explicava un company que treballa a la televisió de València, doncs ells, per exemple, rebien queixes de quan deien noms de pobles d'allà amb l'accepció catalana, perquè consideraven que se'ls havia canviat el nom, que no era el seu nom. No? Llavors, d'aquí, del senyor que es queixa perquè considera que li has canviat el nom al dir-li en català, que és un nom totalment legal i reconegut, a retirar el cavall fort, doncs hi ha tota una gradació de gent que no entén que el català, que hi ha gent allà que li diu valencià, sigui la seva llengua, o una llengua pròpia, o una llengua preservada. Fins al punt, i això ho heu fet, ens ha passat a tots, que tu vas allà, parles a vegades en català, et contesten en castellà, notes que l'accent està catalanitzat, és a dir, que és algú que sap perfectament parlar català i que et segueix parlant en castellà. Per tant, allà hi ha hagut un moviment que els, i aquí podries parlar amb Miquel Ramos i altra gent, de resistència de molts anys, i que ara doncs hauran de continuar fent el mateix i amb l'ajut que puguin des de fora. Hi ha una cosa només, i a mi, jo entenc que els hi molesti, i crec que des d'aquí a vegades s'ha comès aquest error, el pancatalanisme aquest de donar-los lliçons tot el dia. A mi això no em sembla bé, i a vegades s'ha fet. S'ha fet sobretot en València i s'ha fet en Balears. Crec que això no és cap favor.
Joan Julivert.
Bé, jo d'entrada estic una mica preocupat perquè jo no sabia que estava adoctrinat pel nacionalisme català, perquè entre d'altres coses a casa meva estàvem subscrits al cavall fort, i no va donar molt bon resultat aquest adoctrinament, pel que es veu, no? Hi ha independentistes que no em traguen, vull dir que no va donar molt bon resultat. Ara bé, jo crec que no és només un problema dels valencians, perquè no és només el cavall fort, no és només la llengua catalana. És Virginia Woolf, és una pel·lícula on hi ha dues personatges femenines que es fan un petó, és tornar a la censura franquista. I, per tant, el problema és de tots els ciutadans demòcrates d'aquest país. D'aquest país, vull dir, l'estat espanyol, o com vulguem dir-li. És a dir, Vox vol carregar-se tota la ment de diversitat. Cosa que no estranya quan els seus referents són Isabel la Catòlica, la Santa Inquisició, el Mio Cid i Don Pelayo. Un partit que és incapaç de condemnar, entre altres coses, el franquisme. Estem en una forma de franquisme. I aquí és on jo, Josep, poso la gran diferència entre Podem i Vox.
Pues jo et faré un matís. Problema... Això que has dit, et faré un matís.
No, els matisos que vulguis, però per mi el problema no és només que es prohibeixi a les biblioteques públiques. Qui són ells per prohibir res? Una publicació en català. És que és el català. És que és les relacions homosexuals en les expressions, les manifestacions artístiques. És que és qualsevol forma... No,
en això te faré un matís, Joan.
Digues.
A dir, em trobaràs al teu costat amb assenyalar com a algo que no s'ha de fer, i triarem l'adjectiu conjunts i el definirem junts sobre tot allò que està programat. És a dir, sobretot aquells compromisos que ja estan adquirits. I si entre el que està adquirit hi ha una obra determinada, doncs hi ha una obra determinada. Ara, sobretot el que s'ha de fer, i acabo de dir el que acabo de dir de Vox, i públic d'aquest senyor, públic de la formació política, tot i que intento analitzar-la, la meva visió sobre ells és la que és. Però el que no és la cultura pagada en diners públics és
un espai de proselitisme d'una ideologia determinada. Ni per uns ni pels altres. Però aquest ni per uns ni per altres és un marc teòric. Però si tu aspires a que una determinada programació d'una determinada obra o seguit d'obres d'uns valors determinats vinguin pagats amb diners públics, pues això només passa quan els teus, entre cometes, governen les institucions. Perquè quan passen a governar les altres, tenen tota la legitimitat per fer exactament el mateix. I mirar a la paperera o al calaix de les obres que més s'ajusten a la seva mirada del món i, per tant, començar a programar a partir del que ells consideren.
Sí, però el problema és, el problema és que aquesta mirada del món sigui tan estreta com perquè... podem compartir que hi ha biaixos i biaixos ideològics fins i tot en les expressions artístiques, perquè de fet la ideologia es fa des de qualsevol forma de projecció pública. Ara bé, si el motiu és que hi hagi un petó entre dues dones, estem parlant d'una cosa ben diferent, que ja no és un biaix ideològic. Estem anant, diria que fins i tot gairebé abans de la Il·lustració.
I una cosa, tens exemples de transicions de governs, tu potser diràs, no era de dretes, bé, l'alcaldia de Barcelona quan hi havia Xavier Trias, l'alcaldia de Barcelona quan hi havia els socialistes, l'alcaldia de Barcelona quan hi havia la Colau, l'alcaldia de Barcelona, veurem ara quan hi sigui el senyor Collboni amb qui aconsegueixi sobreviure. Tu miraves la programació del GREC, per posar un exemple, i jo crec que hi havia espectadors, ho dic perquè el GREC està sent ara i poso com a exemple, espectadors que ideològicament poden tenir tendències diferents i que trobaven una oferta on hi havia de tot, de manera que tu poguessis trobar una obra que t'agradés. El problema és quan tu conceps l'oferta cultural amb un biaix que només pugui agradar, entre cometes, als teus, quan la cultura, precisament, el que ha de fer és interpel·lar-te, molestar-te, si cal, i això serveix per dretes i esquerres. És a dir, abans ho dèiem, a mi no em va agradar que l'Ajuntament de Bilbao, crec que va ser Bilbao, cancel·lessin Setangana i allí hi havia Bildu i crec que va protestar també Podemos. No em va agradar. Per tant, és un exemple de coses que l'esquerra ha fet malament en aquest àmbit. I a la universitat trobaríem exemples de coses que està fent malament una part de l'esquerra, podríem dir, aquesta que t'agrada tan poc, més ideologitzada.
No, l'esquerra que calla la boca a la universitat
però,
i que no deixa parlar els profes.
També
i que no deixa parlar conferenciants que defensen coses raonables.
Però també és veritat que quan hi ha conferenciants que promouen la homofòbia, la transfòbia, que n'hi ha, no dic que siguis tu, que n'hi ha, que ho fan, doncs això s'ha de poder denunciar. I a partir d'aquí, la universitat ha de ser un espai de màxima llibertat on tothom pugui opinar i interpel·lar-se.
Només un apunt, Una cosa és que tu facis un posicionament ideològic dins d'uns consensos que en principi haurien de ser els consensos de la dreta i de l'esquerra sempre que estiguin en el marc de la democràcia. La discriminació per raons d'orientació sexual, per raons d'origen, per raons diverses, no haurien d'estar... però torno, no haurien de formar part d'aquest debat ideològic, no haurien de formar part.
És que torno que el mateix, és a dir, a vegades
tinc, s'han traspassat
a vegades
unes fronteres.
La impressió que el ninot que està aquí sentat, que sóc jo, jo dic, l'escenari ideal, per a mi, és que els programadors siguin gent que es dedica al món de la cultura, que sap del seu negoci, de la música, del teatre, de les arts escèniques, de la dansa, del que sigui, i que, per tant, estan en disposició. Si tenen una mirada oberta sobre el món, normalment més oberta que la de la resta, i per tant, fan una oferta on tu vas, te sentes allà i surtes amb més preguntes de les que has entrat, o has tingut un bon rato, has tingut un moment bonic, jo la cultura la disfruto així. Mm-hmm. I puc anar a veure obres amb uns valors, puc anar a veure obres amb d'altres. Jo no tinc cap problema. Però si analitzem, el que dic és... Hi ha un problema, que és que la gent no es grata la butxaca en la cultura, no? El teatre, dius, hi ha algunes obres que sí, però les altres, pues, sort que es reparteixen invitacions, hi ha convenis amb mitjans de comunicació... És molt difícil que les coses funcionin, és molt difícil fer funcionar qualsevol iniciativa cultural sense la manguera de l'administració. I aquest és el món que tenim, i el país que tenim, que és molt petitó i dona pel que dona. I quan... Hi ha país lingüístic, en el sentit ampli. I quan això bascula sobre la manguera pública, o bona part ha de bascular sobre la manguera pública, el que dic és que es donen situacions que no són agradables. I és que el polític pot posar les mans a la pasta aquesta i fer-la al seu gust. I que això, malauradament, com el debat d'abans, tampoc és monopoli únicament d'un.
D'aquí 10 minuts aproximadament parlarem amb una persona que vol parlar en aquest programa, és a dir, vol parlar, que és el representant de Nikola Mirotić i de... que és Igor Crespo, que vol parlar. Avui, bueno, explicarà què vol dir exactament, ens acompanyarà també el Marc Mundet, d'aquí 10 minuts parlarem amb ell. Ell, a més, és el representant del germà de Hernán Gómez, que ha fitxat pel Barça, del germà del Billy, que és el Juancho, i també és el representant de Sigavicius. Per tant, serà important escoltar avui i exactament a Igor Crespo, que repeteixo, us vol explicar aquest matí aquí al Món Arracu. Però abans un tuit que em fa arribar Albert Sort des de la redacció, que té a veure amb això que parlàvem. El futur vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura, Vicente Barrera Balán Bambú, extorero de Vox, ha aplaudit la prohibició de les revistes en català Borriana. En una piulada responent al regidor de Cultura del municipi, també de Vox, Jesús Albiol, ha dit: "Bravo, Jesús, nuestra identidad valenciana y española en pie". Pie accentuat. Conseller de Cultura, eh? Pie accentuat.
Oi que una de les publicacions és el Temps, de les quals... Sí. Sí, el Temps és valencià, si no recordo malament, es publica allà, no? Sí. Ho dic perquè aquest senyor parla de valencianisme.
N'hi ha un altre en valencià, no recordo quina. Crec que
sí, són dos i dos.
Ho dic perquè des del punt de vista de la coherència podrien dir, bueno, el catalanisme podria ser el Cavall Fort o el Sapiens, que s'editen des de Barcelona, però el Temps,
què no, té de pancatalanisme? No, perquè són guerres civilistes i el seu propi terme municipal. Hi ha la meitat de la gent que els hi fa nosa. Bueno, els que sigui que parlen català...
Quan dius guerra civilista, es pot ser més concret.
Guerra civilista...
Vol dir franquista, directament.
No.
Però és que la guerra civil tenia dos bàndols. I és que
ara vols que parlessin de la guerra civil?
No, però, és a dir, dir que Vox és guerra civilista...
És guerra civilista, sí.
És un eufemisme, és franquista, perquè la guerra civil tenia dos bàndols i ells es posicionen en un.
Escolta,
que es deien els nacionals.
Si vols que parlem en sèrio, guerra civilista jo ho estic utilitzant en termes generals. L'any 34, ha escrit del puny i lletra de Carrillo, a les seues memòries, ells intenten provocar una guerra civil a Astúries, pensant que s'extendrà tot el territori i que la guanyaran. I vols parlem en sèrio de la guerra civil. Però, no, és a dir, què vols que et digui? Que els dolents eren els franquistes?
No,
els
dolents eren els franquistes?
I a més ho van ser durant més temps. És que no sé què m'estan dient. Guerra civilista?
Jo t'estic dient que Vox no és guerra civilista, és directament franquista.
No. En el terme que ho dic jo, no. Franco fa temps que està mort. Guerra civilista.
Sí, ja fa temps que ha acabat.
Oi també. Que és un terme que es pot utilitzar de manera general i ens entenem? Vol dir que et fa nosa el teu germà. Que et fa nosa el teu veí. Que et fa nosa el teu conciutadà. Que et fa nosa ton cosí si parla diferent de tu i pensa diferent de tu. Això és guerra civilista. I n'hi ha a la dreta i a l'esquerra. Vox és guerra civilista. Perquè li fa nosa part dels seus conveïns, dels seus familiars i militen en una altra opció política. I això és simbolisme. És simbolista. Són quatre
aquí...
revistes.
Sí.
És simbolisme. Però és el simbolisme d'algú, i ho dèiem fa una estona, que si pogués, enterraria pues, tot allò que té a la vora que no s'ajusta a la seva visió d'uniformitat, i en aquest sentit, sí, té similituds amb el franquisme.
Clar, però aquí la cosa és el PP, el nou president de la Generalitat Valenciana, ha decidit, igual que Balears, que els deixaran fer tot el que vulguin i ja està. És a dir, el nou president de la Generalitat Valenciana té alguna cosa a dir d'això? Quan se li pregunti, què dirà?
L'alcalde de Borriana és senyor, el PP, oi?
Sí, perquè aquest senyor...
Perdona, és que el que ens van explicar ahir els de Compromís... que és que
la subscripció
clar, però com que són ells els que han decidit que aquests senyors estiguin asseguts a les institucions, sigui als ajuntaments, sigui president als parlaments, o sigui als governs, doncs hauran de dir alguna cosa. Perquè aquí, i acabo, l'argument aquest de és millor tenir-los dins, perquè si no a fora creixen molt i a dins els pots tenir controlats, com si a dins no fessin res, doncs quan estan a dins també fan coses.
Me deixes aventurar una hipòtesi? Saps què passarà? Que a mig termini al PP li sortiran prou grans al cul perquè sentar-se se li faci complicat. Un tipus de gra molt semblant al que li ha sortit a Pedro Sánchez en els últims 4 anys. Perquè quan governes en posicions, diguem-ne, que et porten a haver de naturalitzar o entendre o acceptar o tragar-te coses que la majoria hagi estat quin hagi estat el resultat electoral, però el gran cos central de la societat no hi és, poquet a poquet et vas ofegant. I t'acaben matant els socis.
Bueno, mira, Yolanda Díaz diu que Feijó no pot donar lliçons sobre netedat a les eleccions perquè ell té un ampli historial de frau electoral en el vot per correu a Galícia. N'ha parlat Espejo Público. Coroll.
Yo soy gallega. Y quien tiene un problema con los votos y el carretaje de votos se llama Partido Popular. Sí son expertos en manipulación de votos, en sacas de votos, en traer votos del exterior con auténticos fraudes.
Els sacs de Fraga.
Votaven morts a Galícia.
Sí.
Bé, 10 i 36 minuts. Em permeteu que d'aquí uns moments parlem d'esports i parlem de bàsquet. I, bueno, no sé si d'esports i de bàsquet i també d'economia. Un segon.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquestes trucades són incidències reals.
Hola, bona tarda. He punxat la roda.
Sí, estic atrapat i no puc sortir amb les cadenes.
Acabo de tenir un accident, m'he sortit de la carretera.
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? Mapfre 24/7 en acció. La millor assistència estiguis on estiguis.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Te informamos que las oficinas de correos de Barcelona Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció dels verdejos que triomfen aquest estiu. Refresca't amb el sabor de Castelo de Medina Verdejo, La Caprichosa de Palacio de Bornos i L'An Verdejo. 6 vins valorats en 58 euros, ara per només 39. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís junts?
Porque están esperando a Dalí.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El preu Lidl és el millor preu.
Cogombra ara per 0,49 la unitat. T'estalvies un 34%. I 6 hamburgueses de pollastre per 2,99. T'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Ara que Movistar està portant el 5G Plus per tota Espanya, potser és el moment de canviar-me un mòbil 5G?
I tant. Perquè ara, per celebrar l'engròs l'arribada del 5G Plus a Movistar, tens un Samsung Galaxy S23 5G des de 6 euros al mes amb mi Movistar. Vine a buscar la botiga que tinguis més a prop. Movistar, la teva vida millor.
Parque Warner estrena una atracció nova de Batman. La teva diversió està en bones mans. Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Multilounge Batman Gotham City Escape. Entrades a internet des de 29,90 €.
Te informamos que las oficinas de correos de Barcelona capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
Pis, casa, casa adosada, chalet, apartament, primer, tercer, àtic... Sigui com sigui casa teva, a Repsol tenim una solució solar per tu. Contracta energia solar amb Repsol i si a més a més hi connectes més energies, pots estalviar fins a 400 euros anuals quan posis combustible pagant amb Wynet. Connectar energies és això. Descobreix els nostres plans d'energies per estalviar a Repsol Ponés o al 900-102-002.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el Pla Renove de Sonpura i descobreix un nou descans.
Sonpura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Sonpura a les millors botigues especialitzades.
Aquestes vacances, viatja per menys i gaudeix més. Reserva ara el teu viatge a la platja i aconsegueix fins a un 50% de descompte. Gaudeix del Carib, les illes, les costes espanyoles. A més, si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta les condicions. Amb les rebaixes de viatges al Corte Inglés, com més viatges, més gaudeixes.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10:43. Avui un dels noms propis del dia té a veure amb l'esport, és el de Billy Hernán Gómez, nou jugador del Barça. Doncs bé, ara el Barça també voldria el seu germà Juancho, que té el mateix representant que Nicola Mirotic i que Jessica Vicius. Però bàsicament, qui volem parlar d'avui és de Mirotic, el seu representant és l'Igor Crespo. Igor Crespo, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Bon dia, Jordi. Gràcies a ti por invitarme.
El Barça ha fichado a Billy Hernán Gómez, quiere traer a Juancho, pero en cambio no puede pagar a Nicola Mirotic porque ha anunciado recortes. De hecho, el Barça lo que quiere es reducir la masa salarial de 40 millones a menos de 30. ¿Te lo explicas lo que ha pasado con Nicola Mirotic o no?
Bueno, lo que no me explico es lo que está pasando, porque se nos ha comunicado en privado, se nos ha comunicado en público que quieren prescindir de Nicola, pero no tenemos ninguna notificación escrita ni nada oficial.
¿Nada?
No, nada.
O sea, perdona, ¿me estás diciendo que a las 10:44 de la mañana de este día 13 de julio del 2023, Nicola Mirotic continúa siendo jugador del Barcelona?
Absolutamente, claro. Tiene un contrato por 2 años más.
Pero nadie os ha dicho nada.
Bueno, la última comunicación fue el 28 de junio, cuando, por mi parte además, cuando yo llamé al club para decir que qué intención tenían, y se me dijo que se comunicarían conmigo en breve, esa misma tarde, y no he vuelto a saber nada, hasta curiosamente ayer a la noche, que después de anunciar que venía vuestro programa, recibí una llamada.
¿De quién?
Del representante legal del club.
¿Para decir qué?
Nada, hablaremos hoy, supongo. Hablaremos hoy después de esta entrevista.
Ya, claro, es que empieza a ser todo un poco extraño y sobre todo traumático. Ayer Laporta te interpeló directamente en unas declaraciones que hizo Mundo Deportivo.
Es un tema serio, ¿eh? Porque es un contrato que se hizo en su momento, que lo hemos heredado y que es insostenible. Nosotros estamos intentando que su agente lo entienda. Que si se va al Mónaco, si se va al Milán y va allí a tener una buena ficha, pero es un contrato blindado, es muy complicado.
¿Algo que decir?
Sí, podemos. Los matices importan. Y cuando uno explica las cosas con el trazo gordo, es muy complicado entenderlo. Entonces, los matices importan. El contrato de Nicolás es un contrato escalonado. Lo que nadie ha explicado aquí es que si hacemos la media de todos los años del contrato de Nicola, el primer año él juega por el 20% de esa media. El segundo año juega por el 50%. El tercero por el 75%. Entonces, evidentemente, esos matices importan. El Barça, en su día, pidió a Nicola que hiciera un contrato en este formato, en el que el primer año cobraba el 20% de lo que se estimó que era el valor de mercado en ese momento del jugador. Y a partir de ese 20% se va creciendo, evidentemente, el contrato. Y ahora quedan los dos últimos años. Lo que no me parece que es lógico o que responde a cierta lógica es beneficiarse de los primeros cuatro años de contrato en los que el jugador cobra significativamente menos que el valor que se fija y después no querer pagar los dos últimos años. Entonces, si matizamos las cosas, se entienden mucho mejor.
En algún momento, o sea, verbalmente no, pero por escrito, ¿os han notificado la desvinculación de Mirotić o no?
No, es lo que he explicado antes, ¿no?
En pero ni por escrito, ningún... es que como lo he dicho verbalmente, digo que no haya sido por escrito. Nada, ¿eh? Nada, nada.
Nada, ni un solo email, nada. Yo no tengo nada.
Vale. Pero el Barça sigue manteniendo que Nicolás no se quiere rebajar el sueldo.
Bueno, vuelvo a decir, los matices importan. Nicola ha cambiado tres veces su contrato desde que está en el Barça, porque el Barça le ha pedido ayuda de distintos tipos. Y en tres ocasiones Nicola ha cambiado su contrato, ayudando al club. Entonces, esto de que Nicola no se quiere bajar el sueldo, bueno, evidentemente Nicola tiene un contrato y quiere cumplirlo, pero el último episodio fue hace un año, en agosto del año pasado, cuando Nicola proactivamente fue a decirle al club que estaba dispuesto a echarle una mano por la situación económica del club. Y el club nos respondió que no, que jugara por lo que tenía, que ya veríamos qué es lo que pasaba el año siguiente.
Perdón, el año pasado proactivamente él fue a rebajarse el sueldo y fue el propio club el que le dijo que no.
No. A rebajarse el sueldo no. A cambiar las condiciones y ayudar al club en los términos de pago.
Bien. Y el club dice que no hacía falta y que hablaríamos el año siguiente.
Exacto.
Por tanto, supongo que interpretáis que el año pasado, interpreto yo también, el año pasado ya pintaba que este año el club dejaría de querer a Mirotić en la plantilla.
Bueno, no lo sé, yo no interpreto lo que pintaba. Yo lo que digo es que Nicola el año pasado proactivamente fue a decir en agosto que echábamos una mano al club y que cambiábamos las condiciones y los términos del contrato para poder echar una mano al club, y que la respuesta que obtuvimos fue no hablemos de esto ahora, que juegue por lo que tiene, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro.
¿Es imposible arreglar la situación ahora ya? ¿Y ahora es por imposible o no?
No, hombre, no, nunca es imposible solucionar las cosas. ¿Cómo va a ser imposible?
¿Y continuar en el equipo lo es factible?
Eso no lo sé, dependerá del Barça.
Él no ha, evidentemente no ha firmado ni ha palabrado ningún contrato con nadie.
Evidentemente no podemos apalabrar ni firmar nada con nadie porque el jugador sigue siendo jugador del Barça.
¿Y cuánto dinero le puede costar al Barça? Claro, si es que cada día que pasa sin llegar a un acuerdo con vosotros...
Unos 31.000 euros al día.
¿Esto le cuesta cada día al Barça?
Sí, así es. Se devengan 31.000 euros al día.
Jesús. Sí, pero si el acuerdo... ¿Cuándo empieza la pretemporada? Espera tu, en Marc Mundet, què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
El Marc és el cansau. Quan comença la pretemporada del Barça?
No està fixada encara, però es calcula que serà entre la segona i la tercera setmana d'agost.
Segona i tercera setmana d'agost. Claro, si l'acuerdo no llega...
Cap a la tercera que no cap a la segona.
Val. Si l'acuerdo no llega antes de la pretemporada, tenéis la obligación de presentar los dos primeros entrenamientos, claro.
Bueno, evidentemente. Y a toda la temporada.
Claro, y bueno, claro, es que depende de lo que pase, si claro, os plantearéis, no sé si denunciar al Barça en algún momento por despido imprecedente, pero es que claro, de momento nadie os ha informado del despido.
Bueno, es que no hay ningún despido. Lo único que hay es una comunicación privada, como digo, y después una comunicación pública de que se le despedirá, pero no hay comunicación escrita ni legal de ningún tipo.
Vale. Marc, ¿vos alguna pregunta sobre el tema? Segur que sí.
Sí, sí. Hola, Igor, buenos días. Mira, hace unos años había un jugador en el Palau que se llamaba Tyrese Rice. El Barça decidió prescindir de él, pero como no se ponían de acuerdo, el club lo apartó del equipo, obligándolo a entrenar en solitario. ¿Te imaginas llegar a este escenario?
No me lo imagino de ninguna manera. No entendería de ninguna manera que esta fuera la situación con Nicola. No. Por supuesto que no. Un jugador que ha ganado dos copas, dos ligas y ha jugado tres Final Four de tres en cuatro años. Aparte del comportamiento, del liderazgo, de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en el Palau y de cómo se ha comportado Nicola, no, ni me lo planteo. Y aparte que no creo que el Barça tenga que llegar a esas situaciones en ningún caso. Sí, a nosotros se nos ha planteado que se quiera rescindir el contrato y siempre nos hemos sentado con ellos a hablar. ¿Cómo vamos a llegar a esa situación? No, seguro que no.
Porque ¿qué prisa hay en llegar a un acuerdo para todo esto?
No lo sé. Yo no tengo ninguna. Como digo, cada día que pasa se devengan 31.000 euros, pues no lo sé. La prisa la que tenga el Barça.
Porque sobre esto te quería preguntar, Igor... ¿Mirotic cobra una nómina cada mes? ¿Cobra dos, tres pagos durante el año? ¿Cómo funciona todo esto?
Como todos los trabajadores y como todos los jugadores. Una nómina mensual, 12 meses.
Es decir, que a nivel contable del club, una nómina de Mirotic va todos los meses a cuenta de los presupuestos de la sección, por así entendernos.
Bueno, eso no lo sé porque la contabilidad del club y de la sección yo no la conozco y no sé dónde se imputa, no lo sé, eso lo desconozco. Lo que sé es que tiene una nómina.
Con lo cual el próximo pago será el 31 de julio, por así entendernos, ¿no?
O el 1 de agosto, sí.
Claro, te voy a preguntar, ¿cuándo os dicen que no cuentan con Mirotić? Pero claro, efectivamente nos lo han dicho. Claro.
Oficialmente no, nos lo han dicho en privado y nos lo han dicho por los medios de comunicación, pero oficialmente no nos lo han dicho.
O sea, nadie os ha dicho... ¿Qué digues, Marías Dios?
No, un detall, si em permets. A dia d'avui, la fotografia i el nom de Nicola Mirotić continua apareixent a la web dels jugadors del Futbol Club Barcelona.
Ja,
claro.
Sí, és clar.
El de la Euroliga també, a l'ACB no, eh? A l'ACB no hi surt. Que no sé com us tomáis esto, de que no esté inscrito en la tabla de mercado ACB, si tiene algún tipo de valor.
De mercado ACB tiene un valor informativo dentro de la web de la ACB. No, yo no me lo tomo de ninguna manera. Quiero decir que no, eso será una comunicación de qué quiere hacer el club, pero no.
Recuerdo que a Juan Carlos Navarro no le gustó nada que Mirotić dijera públicamente que lo echaba justo antes de la final contra el Real Madrid, diciendo esto que escucharemos.
No, és una decisió que ja està presa fa temps i és una decisió pel club i tirarem per un altre camí. Em va sorprendre també l'entrevista en si, però aquestes declaracions van ser molt dures. Jo i el club està molt, molt tranquil amb aquesta situació.
¿Estáis dolidos con el club?
No, dolido... Yo personalmente no. Nicola entiendo que sí, porque Nicola se ha dejado una gran parte de su vida en el club y trabajando por el club y trabajando por la camiseta que ha vestido estos cuatro años. Y entiendo que sí, que tiene una parte de resquemor, por decirlo de alguna manera.
¿Pero no consideras que fue un error?
Porque mi trabajo me impide... ¿Cómo, perdón?
¿No consideras, Igor, que fue un error las declaraciones que hizo antes de jugar la final?
De ninguna manera. A Nicolás le habían comunicado que no querían que siguiera antes del playoff de Valencia.
A él sí que se lo han dicho.
Bueno, y a mí, como digo, se lo han comunicado y a mí también me lo han comunicado en privado, como digo, pero no oficialmente.
Bueno, si os lo han dicho...
O sea, verbalmente nos han dicho no queremos que continúe, pero bueno, que a mí me digan que no quieren que continúe, no quiere decir que yo tenga una notificación legal, oficial, de que no continúa.
Y ahora, ¿tenéis que el Barcelona pueda usar el argumento de que ya os ha sido notificado verbalmente la desvinculación y que por alguna razón que se os pueda escapar ellos puedan acogerse a esto? No, ya os lo hemos comunicado.
No, hombre, no. Legalmente hay unos cauces y unos procedimientos que, si se siguen, pues tienen validez legal y si no se siguen, pues no la tienen.
Y una indemnización, ¿no? Porque si hay 2 años de contrato a 1 millón al mes, estamos hablando de 24 millones de euros.
Pero...
Y los porcentajes de las temporadas ya jugadas. Es decir, en el fondo estamos hablando de dinero. ¿De cuál es el cheque que ha de acompañar la comunicación oficial?
Estamos hablando de Mirotic,
ya no es jugador del Barcelona.
Estamos hablando de mucho más que dinero, porque me habéis hablado ahora los dos de cómo nos sentíamos o de cómo se sentía Nicola. No, estamos hablando de mucho más dinero, de poder jugar en el club al que has venido a jugar y por el cual has renunciado a jugar en otros clubes. Y con el en el cual Nicola ha decidido continuar su carrera saliendo de la NBA y tomar una oportunidad y tratar de ganar títulos y ganarlos, como de hecho lo ha hecho, y competir. Y eso es una parte. Y otra parte es el dinero, pero hay una parte muy importante de dónde decides tú continuar tu carrera y de a quién te entregas tú. Entonces, no es solamente una cuestión de dinero.
En fin, supongo que estáis a la expectativa de que alguien os diga algo, de que lo formalicéis. Bueno, si ha habido esta llamada de ayer por la noche, supongo que querrán ya poner orden en la situación. Hay gente que opina que el Barça fichó a Mirotic para ganarle la Euroliga. Vamos, no hay gente que lo digo yo. O sea, Mirotic era un jugador para ganar la Euroliga y que, por tanto, no se han cumplido los objetivos. ¿Tú lo ves así o no, Igor?
No, en absoluto. Yo creo que los jugadores, como los entrenadores, como todo el mundo en un club, tiene la responsabilidad de tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder competir, sobre todo en los clubes grandes. Entonces, lo que un jugador, la responsabilidad de un jugador es tratar de ser competitivo y de jugar por los títulos y de jugar las finales. En el caso de Nicola, como he dicho antes, 2 Copas del Rey de 4, 2 Ligas de 4 y 3 Final Four de 3, porque en 4 años, lamentablemente, la primera Final Four no se pudo jugar porque no hubo Final Four por el COVID. Entonces, me parece que los objetivos están mucho más que cumplidos, en el sentido de que la sección es altamente competitiva ahora mismo desde la llegada de Nicola. Lo que se le puede pedir a un jugador de altísimo nivel es que sea competitivo. Y por lo tanto, que ayude al equipo y que lidere, en el caso de Nicola, al equipo a meterse en finales y a jugar por los títulos. Y unas veces se ganan y otras no. Vamos, el mejor ejemplo de lo que os estoy contando lo tenéis en casa, porque no hay más que oír 1 o 2 entrevistas a Pep Guardiola y lo veréis. Lo que se les puede exigir a los grandes deportistas es que compitan por los títulos, no que los ganen. Que los ganen es una consecuencia de jugarlos. Y Nicola ha ganado y ha ganado muchísimo. Y creo que ha dado la vuelta a la sección. Ha ayudado a dar la vuelta a la sección, porque no ha sido el único, evidentemente. Hay muchos más jugadores en los equipos en los que ha competido. En los 4 años que ha competido en el Barça, hay muchos más jugadores y le han ayudado. Pero Nicola ha liderado un proyecto que ha ganado muchísimo.
Igor, ¿tú hay algún día que consideras que el club decide fulminar a Mirotic? ¿Hay algún día que tú consideras que ese día se acabó?
Pues el día que me lo comunican en privado, como os digo antes.
No, digo deportivamente hablando.
No lo sé. Eso es una pregunta que le tendrías que hacer a ellos, al club, o a los responsables del club.
¿Alguna posibilidad de que vuelva al Madrid?
Tampoco lo sé.
sea, ¿no lo descartas?
No lo sé. No es que lo descarte o no lo descarte. De momento es un jugador con contrato en el Barça. Si un día el Barça decide comunicarnos oficialmente que lo despide o llegamos a un acuerdo de algún tipo, entonces será libre y ese día, como jugador libre que es,